Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Bon dia de sol i temperatura més alta. Farà calor al migdia amb temps assolellat i creixement d'algunes nuvolades a partir de la tarda.
Què tal, com esteu? Avui és dilluns 3 de juny del 2024. És just l'endemà que la colla Imparables de Palafrugell hagi guanyat per primera vegada el carrusel Costa Brava amb la carrossa titulada El poder de Calipso, obtenint el primer premi en la categoria de carrosses inèdites i el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals. En aquesta categoria, la colla Garnatxa ha quedat en segon lloc amb la carrossa Dangerous i la colla Ecassí en tercer lloc amb De Palafrugell a l'Havana. Els següents classificats han estat la colla Els Incorrectes, amb Dark, en quart lloc la colla Imaginació, amb Imaginació XL, al cinquè lloc la colla Tot el 17 per Despertar Nocturn, al sisè la colla Confeti amb Guerreres del Sol Naixent, al setè lloc la colla Diversali amb Category Is That's Hot Divas, i en vuitè lloc la colla Dàlmates, Ni Bruixa ni Bruixot, Tarot. En altres categories, amb la colla de comparses inèdites, The Queens ha estat la guanyadora amb Les Mil i Una Plomes de Colors, o la colla Quin Perill de Palamós, que ha guanyat el primer premi en la categoria de comparses no inèdites amb la comparsa Quin Perill de Mar. I també han desfilat pels carrers de Palafrugell fins a 7 grups d'animació fora de concurs. Perquè fa als accèssits, les inèdites, els premis han estat per la millor coreografia espectacle de Palafrugell a l'Havana de la colla Ecassí. I durant l'acte de lliurament dels premis també s'ha anunciat el guanyador del concurs de fotografia Paco Dalmau. La fotografia guanyadora, penjada a Instagram amb l'etiqueta Jo Festes de Primavera, ha estat una imatge de la colla Garnatxa, que ha rebut com a premi una càmera GoPro. Les festes de primavera es van tancar amb el concert Al Caliu de la Feliu, amb Maria Feliu i la Cobla Ciutat de Girona, que té lloc al Teatre Municipal avui mateix, a les 6 de la tarda, avui dilluns. Tot això per explicar-vos que aquest carrusel ha tancat les festes de primavera de Palafrugell, que una mica són no només les festes de primavera del poble, òbviament, sinó que són el preàmbul d'un estiu que ja s'acosta, un estiu que a la nostra comarca fa que en aquest primer cap de setmana de juny ja es comenci a omplir, ja comenci a ser un bullidor de cotxes, de persones que comencen a omplir els nostres espais. És el preàmbul d'un estiu que assegura, esperem, positiu, sense problemes d'incendis, esperem que sense problemes de sequera. De fet, les nostres conques són pràcticament el 30%, de fet, superen el 30% les conques internes del país, per tant, això fa apuntar que quan arribem a l'estiu les tindrem pràcticament el 40%, i per tant, apunta a que l'estiu, en aquest sentit, com a mínim, en termes de sequera, serà tranquil. Aquestes últimes pluges han també servit per assentar una mica més els boscos i esperem que això també sigui el preàmbul de tranquil·litat als boscos. De moment, l'estiu encara li queda perquè arribi. De moment som el 3 de juny, esteu escoltant el Supermatí i aquestes són les notícies del cap de setmana que passem a explicar-vos des d'ara i fins que siguin les 9 del vespre. Comencem, som-hi! Notícies que explicarem de manera ampliada amb la redacció de Ràdio Capital, a la que saludem ara mateix. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Carla Salou, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
L'Ajuntament de la Bisbal destinarà 150.000 euros al projecte d'un nou pavelló d'esports, Anna.
Al ple del mes de maig, l'Ajuntament va aprovar una modificació de crèdit que va incorporar més de 700.000 euros. D'aquests, 150.000 es destinaran a finançar els honoraris del projecte del nou pavelló. A més, se'n destinaran 50.000 més a millorar les instal·lacions esportives actuals del municipi.
Els Mossos d'Esquadra desmantellen una plantació de marihuana en una casa ocupada de Calonge.
Els Mossos han detingut el responsable del cultiu, un home de 41 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i d'un delicte de defraudació de fruit elèctric. Els agents, a més, van intervenir unes 470 plantes i més de 8 quilos de capdells de marihuana secs.
I dos empordanesos de Mont-ras, l'Òscar Carol i en David Fuster, que resseguiran el perímetre de tota la comarca corrent per recaptar fons per la Fundació Josep Carreras i conscienciar sobre la donació de medula. El repte de 120 quilòmetres començarà el 28 de juny de juny a Mont-ras. Els fons es destinaran a la investigació per la leucèmia.
Òscar Carol i David Fuster resseguiran el perímetre del Baix Empordà corrent per recaptar fons per la Fundació Josep Carreras i conscienciar sobre la donació de mèdula. El repte de 120 quilòmetres començarà el 28 de juny a Mont-ras. Els fons es destinaran a la investigació de la leucèmia.
I el 80% de les empreses hosteleres catalanes presumeixen d'haver reduït el consum d'aigua durant l'últim any, Carla.
Segons l'enquesta de clima empresarial de l'IDESCAT i la Cambra de Comerç de Barcelona, el 80% de les empreses hosteleres catalanes ha reduït el consum d'aigua en l'últim any. A més, un 78,5% de les empreses han pres mesures per millorar la sostenibilitat ambiental i un 87,7% han implementat accions de sostenibilitat social. Els establiments de 50 o més treballadors són els que han adoptat més mesures sostenibles.
Doncs ara passen 6 minuts de les 8 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. I més coses en l'àmbit cultural. El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, el FIMAC, ha acabat aquest diumenge amb una ocupació total del 90%.
Això són més de 3.000 entrades venudes en total. La 12a edició del festival ha reunit 21 mags i ha ofert una 70ena d'espectacles amb la participació de figures mediàtiques com l'il·lusionista alemany Topes i Cèlia Muñoz, l'última guanyadora del concurs Got Talent Espanya.
I Palamós, que serà una de les seus del Trophy Tour de la 37ena edició de la Louis Vuitton America's Cup, Sergi.
El municipi Baix Empordanès serà una de les seus del Trophy Tour de la 37ena edició de la Louis Vuitton America's Cup. Aquesta gira recorrerà a 6 ciutats catalanes més entre els dies 25 de juny i 1 de juliol. A part de poder gaudir d'aquests trofeus, els clubs nàutics locals mostraran les seves instal·lacions, es farà un homenatge a les comunitats pesqueres de cada zona i es donarà a conèixer la història del lloc que visiti el trofeu.
I si abans parlàvem d'una cursa per recaptar per la investigació per la leucèmia, ara parlem de l'Oncosuïm, que ha superat els 100.000 euros en recaptació per la investigació del càncer entre les dues travessies solidàries en aigua.
L'Oncosuïm ha recaptat aquest dissabte més de 300.000 euros en la seva 8a edició, amb donatius destinats principalment a la recerca del càncer de mama triple negatiu, un dels més agressius i amb alta incidència en dones joves. Les travessies solidàries han comptat amb la participació de nombrosos equips i la recaptació es destinarà també als serveis d'ajuda de malalts de càncer i les seves famílies.
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili ha descobert 15 varietats úniques de vinya a Calonge, Mariona.
Un equip d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat el projecte que ha confirmat 8 de les noves varietats no catalogades de vinya que se sumen a les 7 descobertes per la Universitat de La Rioja. D'entre totes les noves varietats trobades, n'hi ha 5 de viníferes, 9 fruit del mestissatge amb varietats d'altres espècies del gènere Vitis i una totalment silvestre. L'estudi demostra que la població de vinya de Calonge Sant Antoni, ja sigui per les seves condicions climàtiques i geològiques o per la selecció humana, és d'una gran singularitat.
I més enllà del Baix Empordà, la resta de Catalunya, Espanya i el món estan passant coses. Per exemple, avui serà un dia tens perquè la pagesia vol bloquejar la frontera amb França per protestar contra les polítiques agràries que consideren perjudicials pel sector. Els talls estan convocats a partir d'avui a les 6 del matí i afecten principalment els passos fronterers de la Jonquera i Puigcerdà. Els agricultors exigeixen mesures immediates per frenar la caiguda de preus i les importacions massives de productes agrícoles. També us hem d'explicar que una setmana de les eleccions europees la campanya està marcada per dos grans temes: l'auge de l'extrema dreta i el debat sobre l'amnistia als presos polítics i els represaliats del procés independentista. Els partits tradicionals intenten contrarrestar l'impacte dels discursos nacionalistes i antiimmigració, mentre que els partits independentistes pressionen per obtenir compromisos d'amnistia pels líders empresonats arran del procés català. En àmbit internacional, a Gaza, les autoritats han trobat 120 cadàvers rere la runa del camp de desplaçats de Jabalia, destruït en un recent atac aeri. L'ONU ha condemnat l'atac i ha fet una crida a la calma, destacant la crisi greu humanitària que es viu a la regió. Les operacions de rescat continuen amb l'esperança de trobar supervivents entre les restes. La policia, al seu torn, ha detingut un home, això ha passat a Barcelona, acusat d'apunyalar un usuari del metro de la ciutat en un intent de robatori. L'incident va tenir lloc a l'estació de la Sagrada Família, on la víctima va ser atacada mentre intentava defensar-se. Els Mossos d'Esquadra han intensificat la vigilància al transport públic per prevenir futurs incidents. I us expliquem també una notícia que ens va cridar l'atenció. L'arqueòleg Eudald Carbonell ha fet un pronòstic molt pessimista, assegurant que Catalunya podria desaparèixer en 3 generacions si no es prenen mesures dràstiques per revertir la tendència actual de despoblament i envelliment. L'informe que ha elaborat alerta sobre la pèrdua de població jove i activa i reclama polítiques que fomentin la natalitat i l'atracció de talent jove al territori. Vaja, no sabem si alarmista, però en qualsevol cas és un dels temes que hi ha sobre la taula també per les properes generacions de polítics que han de sortir, per exemple, d'aquestes eleccions que tenen el lloc el proper diumenge, eleccions al Parlament Europeu. Passen 10 minuts de les 8 del matí, esteu escoltant el Supermatí. I com sempre, abans de tancar els titulars del dia, és temps del temps. Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Quina és la previsió del temps per les properes hores?
Doncs la setmana comença amb temps assolellat i temperatura que anirà a l'alça. Avui es poden assolir màximes de 27 graus a l'interior del Baix Empordà. Tot i l'ambient majoritàriament assolellat, encara podran créixer algunes nuvolades amb risc d'alguna tronada entre la tarda i nit. Demà amb una mica més de variabilitat al cel, però vaja, el sol serà força protagonista amb núvols d'evolució diurna que fa que no puguem descartar algun petit ruixat de bas local. La massa d'aire relativament més freda que ens ha acompanyat la darrera setmana de maig se'n retira de tots els propers dies. Dimecres i dijous tindrem ja un ambient pràcticament d'estiu, amb sol i calor a les hores centrals del dia.
Doncs de moment, si fem un cop d'ull a les temperatures amb les que ens estem llevant, trobem una temperatura mínima registrada a l'estació de Begur que marca 15,3 graus i la màxima de la comarca que a aquesta hora del matí la marca l'estació d'Albons, al nord, amb 16,4 graus. És poca varia... Perdó, l'estació de Pals, que marca 16,7, gairebé 17 graus, pràcticament un grau més. Poca variabilitat tèrmica, en qualsevol cas, al voltant dels 16 graus al Baix Empordà en aquest dilluns, en aquest primer dilluns de juny, 3 de juny del 2024.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel Forat.
I abans de posar-nos-hi... una mica de música per despertar al matí. When Did Your Heart Go Missing? La cançó és del 2008 i la cantava Rooney. Love don't come so easily. This doesn't have to end in tragedy. I have you and you have me.
Just a one big mess. When did you?
Your Heart Go Missing, una cançó amb la que vam conèixer aquesta banda formada el 2007. La cançó és del 2008, es diu When Did Your Heart Go Missing. L'heu pogut escoltar en alguna sèrie d'aquestes de televisió, tipus Gossip Girl, o en algun altre episodi de la sèrie Roswell, New Mexico. En qualsevol cas, Ronin serveix per donar-li una mica d'energia aquest dilluns. Temps per l'entrevista aquí al Supermatí. No marxeu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia. Avui aquí a Mos en Glob fem una entrevista d'absoluta actualitat, perquè el diumenge passat, el diumenge 26 de maig, un baix empordanès, un palamosí més concretament, va ser proclamat com el millor bartender de Catalunya. Va guanyar el primer lloc del Campionat de Catalunya de cocteleria professional, celebrat a Girona Capital, per primera vegada a la història d'aquest campionat, i que organitza el Club Bartenders de Catalunya. Avui, des de una terrassa espectacular a Girona, al bell mig de Girona, a la terrassa de l'hotel Ultònia, entrevistem en Rubén Zayas, que el tenim aquí, el millor bartender del Baix Empordà i de Catalunya. Bon dia, Rubén.
Què tal? Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, felicitats per aquest premi, que no sé si te l'esperaves o no, però ja el tens i ben merescut que està.
Sí, moltes gràcies. A veure...
El tenim aquí.
Sí, el tenim aquí.
Quan agafi el vídeo el pugui veure, ja ensenyarem fotos.
Sí, has parat? Sí, a mitges. A
mitges.
O sigui, sí, em considero que sóc bon bartender, però hi havia molt nivell al campionat. Doncs era com una mica que tenia esperances de poder guanyar, però allò que dius, que hi ha molta competència, i pues, per mi va ser una sorpresa, perquè després tenia un casament que m'estava esperant la meva xicota, i era en plan que, segons anaven donant premis, anava com retrocedint, en plan, ja cada cop queden menys per sortir abans, que arribaré tard, i l'últim que era el que vaig guanyar, que era el de primer classificat de Bartender Catalunya, pues va ser el meu, i estava ja més fora que dins, i va ser, en plan, quan vaig entrar, va ser una sorpresa, vaig entrar així com sorprès, i la gent reia, diu, ah, he guanyat, i sí, va ser tota una sorpresa, però crec que m'ha merescut, perquè crec que ho vaig fer bastant bé.
Perfecte, doncs felicitats. Escolta, per la gent que no sap què vol dir la paraula bartender, què significa exactament?
Bueno, bartender és el que estarà darrere la barra, és el que t'atén al bar, que és la mateixa paraula, ho diu. Pues, en aquest cas, hi ha diferents tipus de bartender. Hi ha, per exemple, de flair, hi ha com molts tipus, el que fa els còctels, el d'això. I, bueno, en aquest cas, nosaltres fem còctels. Des d'aquí a Girona estem començant a evolucionar a nivell còctel, que ens queda molt per arribar al nivell de Barcelona i altres grans ciutats. Uh-huh. Però estem orgullosos de que els tres campions de les categories són gironins.
Bueno, això és fantàstic. Estem d'enhorabona, doncs. Mm-hmm. Quina feina té? Com podem veure aquí el vídeo, qui ens pugui veure el vídeo, doncs, amb una barra. Quina tasca principal té un bartender, o altrament dit, barman, aquí, per exemple, a la terrassa d'Ultònia?
Bueno, nosaltres fem còctels, com un xef fa menjar, nosaltres fem còctels, doncs, fem xarops, fem licors, infusionem licors amb coses, perquè al final surti un producte de qualitat i que a la gent li agradi.
Sí, sí. A més, suposo que de tots els tipus i destil·lats i licors imaginats, no? Suposo que tenim des de ron, whisky, vodka, no sé qui és el que es porta més ara que comença a venir la calor. Quin és el destil·lat o licor que està més de moda poder aquí a Girona?
Bueno, al principi els licors, diguem que són la base, són la base alcohòlica, però després el que fem nosaltres és fer un còctel. El còctel, al final, doncs ara que arriba l'estiu, doncs fem còctels amb fruita fresca, amb síndria, amb meló, amb cirera, fem amb fruita de proximitat. I així, doncs, els còctels, a l'hivern, doncs, potser una mica més... Doncs còctels amb castanya, amb cafè, així que són més
acolorits. Sí, els adequeu a la temporada.
A les estacions, exacte. Sí.
Ai, això és fantàstic. Perquè com és el públic gironí? És especial? Li agrada especialment per dir algun còctel de ratafia, o tira cap a allò més cosmopolita, diguéssim?
Bueno, el còctel que tenim justament aquí a la terrassa d'Ultònia és un còctel que diguem que és per públic jove, que normalment aquí Girona és una ciutat jove i ve públic entre, tenim una mitja d'entre 25 i 35 anys. Doncs és gent que li agrada el còctel dolç, que li agrada el còctel pues, per fer-se fotos, que ara també es ven molt el còctel instagrameable, per dir-ho així d'alguna manera.
Bé, no?
Que quedi bé per fer-se la foto, doncs aquí fem còctels blaus, amb espuma, que quedin així xulos, amb copes xules, amb sifons, que la gent digui, ostres, sí. També, clar, tu quan...
Que et ve per la vista i doncs dius,
exacte.
Vull anar aquí i veiem què passa.
Que quan tu vegis el còctel diu, vull que sàpiga això.
Exacte. I aquí ara, a mes de juny, que ara doncs ja hi som, quins horaris feu aquí?
Aquí
a la terrassa d'Ultònia.
Obrim de 6 a 1 i els caps de setmana de 6 a 2.
6 a 1 de la, 6 de la tarda a 1 de la nit i els caps de setmana...
De 6 a 2.
De 6 a 2.
Després també hi ha temporades, quan no fa tanta calor ni tant de fred, que és primavera i el... I de quan acabi l'estiu, que fem vermuts musicals aquí a la terrassa d'Ultònia i obrim tot el dia, normalment els diumenges. Venen cantants i fem còctels amb vermut, amb cervesa, amb vermut, així una mica més abans
estrès,
de menjar.
No? Perfecte,
més abans de menjar.
Per obrir la gana, doncs.
Mm-hmm, exacte.
I com és ser un bartender al Baix Empordà? És a dir, hi ha escola, has pogut estudiar aquí, has, diguéssim... ha anat creant el teu estil aquí o has hagut de marxar per l'enclar a Barcelona?
Vale, jo en aquest cas sí que he hagut de marxar, però perquè, bueno, aquí jo soc de Palamós i d'ahir vaig estudiar a Barcelona, vaig estudiar audiovisuals, és un tema a part, però no veia com que hi havia molt recorregut el tema del còctel, sí que hi havia cocteleries, referència aquí a Girona, com el Nicteris, que és de Mariona Vilanova, però no, crec que li faltava explotació com per poder engrandir o poder formar-me. Doncs vaig marxar a Madrid a fer un curs i després vaig marxar a Londres a fer-me un professional.
O sigui que, per dir-ho d'una manera, ja que també ens escolta gent de Ràdio Palafrugell, Ràdio Bisbal, evidentment també la gent de Ràdio Capital, el Baix Empordà encara té molt terreny per explorar, no?, en aquest sentit de cocteleria?
Jo crec que sí. Crec que falta explotació, que estem en un molt bon camí, perquè ara sí que comencen a sortir cocteleries, comencen a sortir bars de copes, que ja vas a qualsevol lloc de la platja i et poden fer un mojito, et fan un cosmopolitan, et fan còctels així clàssics, i crec que ara és un món que està... que el vol explotar molta gent, però també s'ha de saber explotar, perquè els còctels no és posar tot a una batidora o a un shaker i...
Barrejar
una mica i fora, no. Tot és com fer una paella. No tothom sap fer una bona paella.
Els seus tempos,
com que s'han de sortir el còctel, com sacsejar el còctel perquè surti bé, hi ha còctels que fan de diferents maneres. Doncs tot té un procés... perquè surti un còctel elaborat i que a la gent li agradi i torni.
Exacte. Què et sembla si anem cap a la barra i ens expliques amb quin còctel vas guanyar el campionat? Aviam.
Vale. La idea d'aquest any del campionat de Catalunya era fer un còctel digestiu. Uh-huh. After dinner. Doncs jo vaig pensar en fer un postre, que també entra dins de la categoria de digestiu, un postre. I crec que en aquest cas, la cocteleria en general, crec que té molta sortida, queda molt de futur al còctel de postre, perquè es poden fer còctels amb el que vulguis. I jo en aquest cas, el meu postre preferit és el tiramisú. Vale?
Perfecte.
Doncs vaig fer un puré de tiramisú i vaig fer una mescla entre un espresso martini i un screaming, alguna cosa així. Vaig buscar un format que sigui suau, però que agafi el gust del tiramisú, que era el que volia potenciar.
I que li anés bé una mica per afinitat, no?, amb aquest aspecte.
Exacte.
Amb gustos semblants.
Exacte. I, bueno, per bé o per malament, va agradar molt. I, bueno, gràcies a aquest còctel vaig aconseguir el primer premi.
Fantàstic. Deixa'ns que parlem també un moment d'en Guillem Bueso, que és un teu company, vaja, empordanès també. justament de Palafrugell, i es van dur el premi de la categoria Fly Bartender, que és a dir, podríem dir alguna cosa tipus un cocteler que, a més, doncs, hi posa acrobàcies, no? Per, a l'hora de muntar-lo.
Sí, sí.
Doncs també felicitem en Guillem Bueso. No sé si tu ja t'has atrevit amb aquest bon mes d'acrobàcies.
Sí, primer de tot felicitar en Guillem Bueso, que érem companys de classe. Va ser molt bo perquè ens vam trobar al campionat fa... el 2018, crec que va ser, al campionat d'Espanya de Campari. Ens vam trobar allà i va ser... Què fas tu aquí? Què fas tu aquí? I va ser com molt bo perquè a partir de... Havíem perdut una mica la
connexió.
La connexió, i després va ser com que vam tornar a parlar, oi, jo faig això, no sé què. I va ser bonic contacte, perquè és com que un que has anat junt a l'escola tants anys, et trobes allà i dius, o sigui, ens estem dedicant al mateix. I va ser molt bo perquè és tot un crac i crec que és dels millors d'Espanya. Crec que té moltes possibilitats de guanyar el campionat d'Espanya.
Perfecte.
I segons d'elles, pues, d'això que dius de Flair, necessites molt de temps, és molt complicat, crec que té molt valor, però jo vaig tirar més per la mixologia, això de crear xarops, fer infusions, fer espumes, fer una mica més al detall.
Molt bé, fantàstic. Amb aquest premi sota el braç que tens, la propera parada és el campionat nacional de Lanzarote, oi?
Mm-hmm.
No sé, tu veus... quin repte estàs posat tu, o que vagi passant el que ha de passar?
Bueno, vaig amb expectatives de guanyar perquè vull deixar ben representada aquí a Girona i vull que es comenci a valorar. I més que res per mi, saps? És com en plan, tinc l'oportunitat
de fer-ho
i sé que puc, doncs no aniré en plan a veure què passa, aniré a guanyar. Després sé que aquí, si aquí a Catalunya hi havia tants professionals... aniran els millors professionals de cada comunitat, doncs sé que hi haurà molt més nivell encara, doncs sé que m'hi tinc de posar molt més, doncs a posar-se les piles i almenys a deixar el llistó ben alt.
Gas a fondo i desitgem el millor. Ja per anar acabant, com veus tu que la cocteleria entri, diguéssim, en el món més gastronòmic, sobretot també aquí a les terres gironines, és a dir, podem fer un àpat de primer, segon i postres tot amb còctels? Això ja s'està fent aquí, potser?
O sigui, dius menjar amb còctels?
Exacte, en comptes de vi, aigua, un refresc, doncs menjar amb còctels, com ho veus tu?
Ja s'està fent.
S'està
començant
també
a implementar, i és el que et deia amb el còctel de postre, que al final substitueixes un vi o un àpat o un vermut per còctels amb vermut, que aquí a la Terrassa de l'Oltònia ja ho estem fent, hi ha còctels amb vi, hi ha còctels de postre, hi ha còctels predigestius amb Fino, amb Oporto, doncs ja es pot fer. Al final és un món que s'està començant a explorar. Cada cop hi ha més professionals i més gent que és inquieta, que diu, anem a provar això, i cada cop surten més coses. Jo he fet això, i després pues, la gent ho evoluciona i fa pues, el seu format.
Doncs cada cop tenim més opcions, ja ho veieu, i a més doncs, cada dia tenim més cracs aquí a la província de Girona i en concret a la comarca del Baix Empordà. Merci, Rubén Zayas, per
moltes gràcies a vosaltres.
El temps i per ensenyar-nos doncs, la teva oficina.
La meva segona casa.
Exacte, aquí a l'hotel sí, Oltònia, a la terrassa de l'hotel Oltònia. Gràcies, un mosso englob i fins aviat.
Gràcies.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
D'aquí res, mig minut, seran 8:45 del matí. Esteu escoltant Supermatí. Per cert, que aquesta entrevista que els companys Eduard i Laia d'Un Mos, Un Glob fan cada setmana, la podeu trobar, com sempre, en format àudio i també en format vídeo al web radiocapital.cat. I en aquest moment és temps per ampliar totes aquelles notícies que us hem avançat just a l'inici del supermatí que us explicaríem. Comencem per explicar-vos que el ple del mes de maig de l'Ajuntament de la Bisbal va aprovar una modificació de crèdit que ha suposat la incorporació de 717.500 euros al pressupost. D'aquests diners, 150.000 es destinaran a finançar els honoraris del projecte d'un nou pavelló d'esports. És una de les grans demandes dels clubs esportius del municipi des de fa molt temps, Anna Salvador.
També es destinaran 50.000 euros més a millorar les instal·lacions esportives actuals, principalment per adaptar-les a les exigències de la Lliga LEP Plata, on jugarà el Bisbal Bàsquet la propera temporada. També donaran una subvenció de 50.000 euros més al club per tal d'ajudar a sufragar, diuen, l'increment de pressupost que suposarà competir en la tercera categoria del bàsquet estatal. L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, destaca que l'ascens del primer equip del Bisbal Bàsquet a la Lliga LEP Plata ha estat una excel·lent notícia pel club i pel municipi, i afegeix que és un repte per la ciutat i que cal col·laboració de tothom, des de treballadors municipals, ciutadania, entitats i empreses. A part d'això, l'Ajuntament també afegeix 150.000 euros més a la rehabilitació de les escoles velles. Aquests se sumen a l'aportació inicial de 175.000 euros pel projecte. Altres infraestructures que es milloraran amb aquesta nova partida són, per exemple, les residències geriàtriques o Iló Feliu, amb una aportació de 75.000 euros, i el Teatre Mundial i la Biblioteca, amb 50.000 euros respectivament.
I gràcies, Anna. I a 2:15 us expliquem que... Els Mossos han desmantellat una plantació de marihuana en una casa ocupada de Calonge. Els Mossos de l'àrea policial de Sant Feliu, amb la col·laboració de la policia local, van detenir aquest 28 de maig un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació també de fluid elèctric.
Els Mossos van tenir coneixement que en un domicili ocupat del carrer Doctor Barraquer del municipi de Calonge hi podria haver una plantació de marihuana. La investigació va determinar que un home i una dona eren els encarregats del cultiu i, a més, ocupaven la casa per viure-hi. El dimarts 28 de maig els agents van fer una entrada al domicili i van intervenir 476 plantes i 8,3 quilos de cabdells de marihuana secs repartits en diverses bosses, així com material i productes necessaris pel seu conreu. La connexió de la llum, a més, era fraudulenta, ja que el consum no es registrava per la xarxa i, per tant, sense passar pel comptador. A dins la casa, els policies van detenir l'home i la seva parella va quedar investigada. El detingut amb antecedents va passar el 29 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. Respecte a la investigada, serà citada pròximament per declarar davant de l'autoritat judicial.
Doncs això és el que passava el 28 de juny i just l'endemà, el dia 29... Dos empordanesos aficionats a córrer per muntanya resseguiran... Perdó, abans hem dit 28 de juny, no, 28 de maig. El que passarà el 28 de juny i també el 29 és que dos empordanesos aficionats a córrer per muntanya resseguiran tot el perímetre del Baix Empordà per recaptar diners per la lluita contra la leucèmia. Els fons aniran destinats a la Fundació Josep Carreras. El repte de 120 quilòmetres es completarà entre el 28 i el 29 de juny amb sortida i arribada al pavelló municipal de Mont-ras. Òscar Carol se suma en aquesta edició a David Fuster, que el 2022 ja va completar una marató de muntanya cada mes per aportar fons a l'Oncolliga. A més de recollir diners, volen conscienciar sobre la importància de fer-se donants de medula. Un dels objectius principals, diuen, és aconseguir que més gent es faci donant. Diuen que és molt senzill. Tots els detalls d'aquesta iniciativa amb la Carla Saló.
A les 6 de la tarda del 28 de juny, Òscar Carol i David Fuster començaran el repte de resseguir corrent el perímetre del Baix Empordà. La sortida es farà a la tarda per evitar les hores de més calor des del pavelló de Mont-ras. Calculen arribar al mateix punt en unes 18 hores, recalcant que el temps no és el que més importa. Volíem que el nostre hobby servís per ajudar la gent, diuen. L'objectiu és recaptar fons per destinar-los a la investigació de la leucèmia a través de la Fundació Josep Carreras i conscienciar sobre la donació de mèdula. No costa res, al final serveix per ajudar gent i salvar vides, explica David Fuster. Els interessats a fer-se donants de mèdula només han de manifestar-ho quan donen sang. En aquell moment se'ls n'extreu una mica més per analitzar-la i entrar a les característiques del nou donant en una base de dades. Després, si es detecta que hi ha una persona compatible que necessita un trasplantament de mèdula òssia, es crida el donant per fer la intervenció. Per col·laborar amb aquest repte es pot apuntar-se al Registre de Català de Donants de Mèdula o fer una aportació econòmica al repte Quilòmetre de Vida a través del portal Migrano de Arena. De moment han recaptat en línia un 12% dels 1.000 euros marcats com a objectiu. A més, durant el repte se'ls podrà animar als diferents pobles per on passaran corrent. Els punts del recorregut es revelaran el dia de la cursa a través de les seves xarxes socials. Això serà possible gràcies al suport d'amics i familiars que també s'ocuparan dels avituallaments necessaris. Qui vulgui podrà donar suport per als corredors el 29 de juny a l'arribada al pavelló de Mont-ras, on s'ha programat una sessió amb música de DJ Arthonis i s'instal·larà un bar solidari per recaptar fons. També hi haurà una carpa de la Fundació amb informació sobre la leucèmia i la donació de mèdula, així com articles per col·laborar amb la causa.
Doncs mireu, aquí un que acaba de descobrir que el Baix Empordà té un perímetre de 120 quilòmetres. Déu-n'hi-do.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
2:05 de 9 del matí. Sabeu que portem mesos parlant de falta d'aigua, de sequera, de com això afecta els boscos, de que si les restriccions, de que si les piscines, de que si el turisme, de que si els pagesos... Doncs bé, ara que sembla que la cosa s'ha endreçat una mica, tenim les conques internes al 30% i s'espera que arribin al 40% en el moment de començar l'estiu, 8 de cada 10 empreses catalanes del sector de l'hostaleria asseguren haver reduït el consum d'aigua durant l'últim any. Així ho constata l'enquesta de clima empresarial de l'Institut d'Estadística de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona corresponent al primer trimestre del 2024, que recull qüestions relacionades amb la implementació de mesures de sostenibilitat, Carla.
Per sectors, l'hostaleria lidera amb el percentatge més alt d'empreses que han reduït el consum d'aigua, seguida de la indústria. Al contrari, el sector de la construcció és el que menys ha implementat aquestes mesures. Segons l'enquesta, un 78,5% de les empreses han pres decisions que afavoreixen la sostenibilitat ambiental, com reduir emissions contaminants, reciclar o millorar l'eficiència energètica. En detall, un 40,7% dels establiments han aplicat mesures per reduir les emissions contaminants, com invertir en energies renovables o incentivar la mobilitat sostenible. Les empreses identifiquen l'excés de burocràcia, la manca de claredat en la regulació i l'alt cost econòmic com els principals obstacles per implementar mesures mediambientals. L'estudi també revela que un 87,7% de les empreses catalanes han adoptat mesures de sostenibilitat social durant l'últim any, relacionades amb les condicions laborals, com la seguretat o la salut laboral. A més, un 72,3% dels establiments han pres decisions per millorar la governança, promovent més transparència, prevenint la corrupció i fomentant la participació. Pel que fa a la grandària dels establiments, els que tenen 50 o més treballadors són els que han implementat més mesures de sostenibilitat durant l'últim any.
Cert que hem dit abans que sí als pagesos, doncs recordeu que per avui hi ha previstes manifestacions de pagesos que tenen previst tallar la frontera amb França a l'alçada de la Jonquera. Ho hem anunciat al principi del programa. Si teniu intenció, pel que sigui, doncs no sé, d'anar al sud de França o de creuar la frontera o si la gent que ens escolteu des de l'altra banda de la frontera, si voleu baixar al Paradise mateix, doncs sapigueu que hi ha una concentració de pagesos que tallen el pas a l'alçada de la Jonquera. Reivindiquen diverses coses, entre les quals doncs, els costos, reivindiquen la burocràcia, es protesten per la burocràcia i protesten també perquè no es facilitin tant o es dificultin una mica la importació de productes fora de la Unió Europea. Canvi de to, canvi de registre al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, el FIMAC, ha acabat aquest diumenge amb una ocupació del 90%. En total, aquesta dotzena edició del festival ha reunit una vintena de mags d'arreu del món i ha ofert una setmana d'espectacles, Anna.
Sí, alguns han comptat amb figures tan mediàtiques com l'il·lusionista alemany Topas o l'última guanyadora del concurs Got Talent Espanya i finalista del Got Talent Amèrica, Celia Muñoz. El FIMAC d'enguany ha explorat el vessant més personal de la màgia i l'il·lusionisme i ho ha fet en espais molt especials d'arreu del municipi com Casa Galivern, el Cine Petit, Palau Solterra, la Tina i la Sala. Els espectacles de gran format s'han ubicat a l'escenari principal de l'Auditori Espai Ter. Aquí es van fer els últims actes d'ahir a la tarda, els espectacles de màgia singular i la gala, on va actuar el mag còmic Nacho Diago.
I en un altre ordre de coses, a les 8:39 minuts... Temps per la informació esportiva per explicar-vos que Palamós serà una de les seus del Trophy Tour de la 37a edició de la Louis Vuitton America's Cup. El municipi Baix Empordanès serà una de les seus del Trophy Tour d'aquesta 37a edició, una gira que recorrerà 6 ciutats catalanes entre els dies 25 de juny i 1 de juliol. A banda de poder gaudir d'aquests trofeus, els clubs nàutics mostraran les seves instal·lacions, es farà un homenatge a les comunitats pesqueres de cada zona i es donarà a conèixer la història del lloc que visiti el trofeu. Ho explica en Sergi Villena.
Concretament, començarà el dimarts 25 de juny a l'Escala i passarà pels ports i clubs nàutics de Palamós, Vilassar de Mar, Sitges, Tarragona i Cambrils, abans d'emprendre el viatge de tornada a Barcelona, on s'exposarà al costat dels altres tres trofeus de les regates oficials de la 37a edició de la Louis Vuitton America's Cup. La gastronomia local també tindrà un paper destacat al Trophy Tour de l'America's Cup amb motiu de la designació de Catalunya com el primer territori d'Europa a ser distingit Regió Mundial de la Gastronomia de l'any 2025.
Cal recordar que enguany Barcelona serà la seu d'aquesta prova i per això el trofeu passarà per aquestes 7 ciutats catalanes costaneres. L'America's Cup és un dels trofeus més antics i prestigiosos del món de les regates. Hi trobareu més informació al nostre web radiocapital.cat.
I us expliquem també que l'OncoSwim ha batut rècords en la seva 8a edició, recaptant més de 100.000 euros entre les dues travessies solidàries en aigües obertes que s'han celebrat aquest dissabte, Mariona Fernández.
Enguany, l'OncoSwim ha aportat més de 300.000 euros a la recerca del càncer de mama des de la seva primera edició del 2016. El 70% dels fons recaptats es destinaran a la investigació del càncer de mama triple negatiu, un dels més agressius i amb alta incidència en dones joves, mentre que el 30% restant anirà als serveis d'ajuda a malalts de càncer i les seves famílies. La travessia OncoSwim ha mantingut la seva estructura tradicional amb sortida de l'Estartit i arribada a Calella de Palafrugell, recorrent 30 quilòmetres en altes en aigües obertes. Els equips van poder nedar conjuntament o fer relleus, sempre acompanyats per una embarcació de suport. La major part dels donatius han provingut dels equips que han nedat els 30 quilòmetres des de l'Estartit fins a Calella de Palafrugell, així com la travessia popular d'1,6 quilòmetres des de Llafranc. L'OncoSwim està compromès des del 2016 amb la investigació del càncer de mama triple negatiu. Fins ara ha aportat més de 300.000 euros permetent avanços significatius en el coneixement de la biologia del tumor i el desenvolupament de les noves estratègies terapèutiques.
Gràcies, Mariona. I un estudi de la Universitat Rovira i Virgili ha catalogat 15 noves varietats de ceps de vinyes de Calonge i Sant Antoni, 7 de les quals havien estat detectades per investigadors de la Universitat de La Rioja. L'estudi ha estudiat 92 ceps de les vinyes de Calonge i Sant Antoni. Els resultats de la investigació es van presentar divendres al Centre d'Interpretació del Vi de Calonge, Mariona.
Aquestes varietats, que fins ara no es coneixien, serviran per enriquir els catàlegs de biodiversitat vinícola amb 5 varietats vinícoles, 9 derivades al mestissatge amb varietats d'altres espècies del gènere Vitis i una totalment salvatge. Aquest descobriment s'ha realitzat mitjançant la tècnica de microsatèl·lits, que permet conèixer el perfil genètic dels diferents ceps i diferenciar-los entre ells. En un estudi previ de la Universitat de La Rioja van detectar 11 varietats desconegudes de la vinya de Calonge. 7 d'aquestes s'ha confirmat que no eren a les bases de dades. L'anàlisi genètica de la Universitat Rovira i Virgili i va detectar 52 varietats diferents, de les quals 15 no estaven identificades. Es tracten de varietats no catalogades a cap de les bases de dades a les quals té accés la comunitat científica. Ho explica la doctora de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili i líder de l'estudi, Maria Francesca Fort Marçal.
Jo ja vaig avisar en el seu moment. Pot ser que aquestes 11... amb alguna hi posem nom i definitivament n'han posat 4, és a dir, 4 ja eren conegudes i ells no les van saber detectar o no van poder perquè l'eina que utilitzaven era la que era. D'acord? Nosaltres hem posat nom amb aquestes 4. Llavors, si n'hem trobat 15 de noves, vol dir que de 7 a 15, 8 les hem trobat nosaltres.
L'estudi ha demostrat que la població de vinya de Calonge i Sant Antoni, ja sigui per les seves condicions climàtiques i geològiques o per la selecció humana, presenta una singularitat única. Aquesta acció de recuperar i reconèixer aquestes varietats de vinya la van iniciar des de la Fundació Romensa 21, que enguany celebra el seu ja 20è aniversari.
El president de la Fundació Romensa 11, Lluís Molla, ha admès que aquest és un pas per conservar i promoure aquestes varietats vinícoles en aquesta zona. Lluís Molla ha explicat que aquestes tipologies de vinya, però, estan barrejades en diverses finques. A més, ha apuntat que s'ha aconseguit mantenir aquest sistema de vinyes gràcies a la manera de fer dels pagesos i les famílies de la zona.
Els pagesos aquí, lluny del vi industrial, lluny de les denominacions d'origen, que les denominacions d'origen obliguen a unes varietats concretes, i com que aquí no hi hem estat en aquest món, doncs hem plantat el que ens ha vingut de gust. I han sigut unes vinyes, jo crec, plantades més en caràcter sentimental que no pas comercial.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha finançat aquest projecte que ha sorgit de la voluntat de replantar aquestes vinyes amb varietats tradicionals només existents en aquesta localitat empordanesa. L'alcalde del municipi, Jordi Soler, ha destacat, a més, que treballaran per aconseguir el reconeixement de la Food and Agriculture Organization, un organisme que depèn de l'Organització de les Nacions Unides, per la singularitat del cas de Calonge pel que fa a les vinyes.
Gràcies, Mariona. Més coses. Són 9:15. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. Ho hem dit també al començament del programa i ho recordem. Diumenge que ve hi han eleccions al Parlament Europeu. Eleccions importants. Les eleccions europees són importants, ho afirma en Xavier Ferrer, col·laborador d'aquesta casa, i sobre aquesta història gira el comentari d'opinió d'avui dilluns.
Les eleccions europees són importants. Un cop passades les eleccions catalanes, ràpidament s'ha posat en marxa la maquinària relativa a les europees del dia 9 de juny. Són unes eleccions importants perquè la composició del Parlament Europeu és fonamental per la gestió pròpia del Parlament, però també per l'orientació que tindrà la Comissió Europea depenent de quins siguin els grups majoritaris sorgits de les votacions de la ciutadania europea. Aquestes eleccions esdevenen molt importants perquè en els darrers 5 anys la Unió Europea ha hagut d'afrontar diversos reptes no previstos, com són la gestió de la Covid, amb importants efectes socials i econòmics, i quan semblava que ja ens en sortíem, va arribar la guerra imprevista, la invasió d'Ucrània per part de Rússia, que ha canviat per complet la dinàmica política de la Unió Europea i ha alterat també la percepció de la ciutadania respecte a la situació política. Així les coses, les previsions per a aquestes eleccions mostren un possible increment del vot de l'extrema dreta i, per altra part, entraran a formar part del debat aspectes com incrementar el pressupost en defensa i seguretat, també la democràcia i, naturalment, el benestar de la ciutadania. I, per descomptat, aquestes realitats seran reptes a gestionar en el futur. De fet, la ciutadania ha de saber que el que es decideix a les eleccions europees afecta a la seva vida diària, donat que prop del 70% de les lleis que ens apliquen emanen de Brussel·les i les elaboren entre el Parlament Europeu i el Consell de Ministres, de manera que l'orientació del vot és important per les lleis futures i també per la configuració dels càrrecs i orientacions polítiques de les altres institucions europees. Veurem què ens depara el futur.
Comentari d'en Xavier Ferrer, que podeu recuperar al web radiocapital.cat. I avui és dilluns, i quan som a les acaballes del programa del dilluns, és temps per saludar a la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Doncs vinga, va, posa música i arrenquem.
Molt bé.
Ai, disculpa, que em sembla que t'he tallat una mica amb això de la música. Perdona, que no sé què em deies.
Res, només ens saludàvem.
Ah.
Tot està, ja estava fet.
Molt bé, tot bé?
Sí, perfecte, sí. Dilluns de sol i de mercat a Tarruella, o sigui que posem-hi amb ganes.
Però obriu la llibreria també, oi?
I tant, sí, sí, sí.
És com això que hi ha pobles que tanquen el dilluns, a vegades amb...
No, no, sí, ja sé, despisten molt. No, nosaltres de dilluns a dissabte cada dia de matí i tarda, i així ho tenim clar. Doncs més tanquem els diumenges.
Doncs vinga,
i els dilluns festius, com que és mercat, obrim el dematí, o sigui que, a més, un dilluns festiu... El cucut està obert al dematí. Normalment, no vull dir que algun dia no tinguem excusa per no fer-ho, però normalment obrim.
Doncs ja sabeu, el dilluns a plaça i després cap al cucut. Va, Teresa, de què parlem avui?
Parlem d'en Colm Toivin.
Com has dit això? A veure, torni.
C-O-L-M, Colm.
Colm?
Que dic malament gaire, jo. Toivin.
Toivin,
vale?
Carai.
Toivin, digue-m'ho en irlandès, si pots. Jo ho llegeixo tal qual. Colm Toivin, un dels millors escriptors que tenim en aquests moments en llengua anglesa, que precisament va viure a Barcelona 3 o 4 anys i té una casa al Pirineu. Un home enamorat del nostre país, que carregat de premis literaris a Europa, i potser els catalans haurem de fer un pensament i veure si vigilem una mica i li podem atorgar també algun premi.
Carai.
En tot cas, avui us vull parlar d'una novel·la que fa anys que va publicar amb l'editorial La Campana, es diu Un llarg hivern, que ara ha recuperat Amsterdam Llibres i que és una meravella, me'l vaig llegir de matí i és d'aquests llibres que llegeixes amb una sentada. Si tens un viatge amb tren o amb avió, tu saps que estaràs desconnectat un parell d'hores, que no te trucaran i no te... normalment ningú te localitza, o pares el mòbil, escolta, i te'n vas a muntanya a llegir. Una meravella. Aquest home té una dotzena de novel·les publicades, podem equivocar, podem tenir més. Té moltes més, el que passa que no totes s'han traduït al català. I té una sèrie de temes, evidentment, com a Irlanda passa, força recurrents en la seva obra, el catolicisme frapant i punyent, que més aviat castiga que no pas tranquil·litza, l'alcoholisme per la solitud, pel país, pel clima, l'ira, precisament el seu pare i un seu tiet ho eren membres d'ira, per tant ell ho coneix molt bé i ho ha viscut molt per poder-ne parlar. La relació entre mares i fills també, força, més que entre pares, però també, vull dir, les relacions familiars paterno-filials i materno-filials. I també l'homosexualitat, ell és un home que imagino que és homosexual perquè en les seves novel·les sempre hi ha un personatge amb una gran sensibilitat, amb una sensació de solitud també, ho he de dir, amb poc consol, vull dir, però d'una bellesa i d'una sensibilitat a les seves novel·les que de veritat us enamoraran. Agafeu el que agafeu. Jo vaig llegir també El Mag, que és una obra basada en Thomas Mann. Sí. Ell fa una novel·la sobre... És una aparent biografia de Thomas Mann, que és el que ell pensa i els sentiments que podia tenir, les vivències de Thomas Mann abans d'escriure les novel·les que va escriure. És a dir, és una novel·la cronològica en la que agafa un Thomas Mann jove i comença la inquietud per escriure, tot i que té un germà gran que és més conegut com a escriptor que ell. I a partir de les vivències...
Qui és el germà?
No, el germà de Thomas Mann no ho sé. És a dir, ell en el moment en què fa la novel·la posa un Thomas Mann en el seu entorn familiar i a la seva època i se l'imagina, no és de la que parlem avui, és un incís que faig, i s'imagina, bueno, o explica tota la seva vida, l'entorn familiar que tenia, quan es va enamorar, quan es va casar, els fills que va tenir, i a partir d'aquí és un llistat també de les obres de Thomas Mann, cronològic, i entens una mica com va escriure i per què va escriure la novel·la que va escriure. Una obra que us la recomano. En castellà diuen encarecidamente, com ho hem de dir en català, que no recordo.
No sé.
Encoratjosament. Sí, i amb gran entusiasme. Potser em vam parlar en el seu moment, potser no, en tot cas ho corregeixo. Llegiu també El Mag de Colm Toivin i avui dediquem el programa doncs en aquest senyor. La novel·la de la qual volíem parlar es diu Un llarg hivern, l'editorial és Amsterdam i és una família del Pirineu que el fill petit ha d'anar a l'Emili i a partir de quedar el fill gran amb el pare i la mare, el fill gran comença a notar que passen una sèrie de coses a casa de les quals ell desconeixia els fets. I és un hivern ple de neu, ple de solitud, que fins que no arriba el desgel no aclarim una mica què passa en aquella família.
Sabem on s'ubica físicament la que tira?
No, però és el Pirineu, eh? Vull dir, és català, els personatges es diuen Miquel i Jordi, vull dir... És un poble petit del Pirineu en el qual no hi posen nom. És, mira, és el Pallars, l'Alt Urgell, sí. I posa un poblet aïllat. Situem-lo, vull dir, mirem el mapa i entre Pallars i Alt Urgell, el que us faci més gràcia. Però ja us dic, un irlandès parlant a Catalunya, de fet, aquest senyor ha fet un llibre, un homenatge a Catalunya, i també va signar hi ha una obra, un article que diu Deixeu que els catalans votin, va signar el Diàleg per Catalunya, que va promoure Òmnium Cultural. En fi, és un home molt, molt, molt adoptat pels catalans.
Coneix la consciència nacional
totalment,
del país.
Totalment, no ens ha perdut mai de vista i ha estat sempre molt a prop nostre.
Molt bé. Recordem el títol de la novel·la?
El títol que parlo avui és Un llarg hivern, l'autor Colm Toivin, però recomano que busqueu l'obra d'aquest autor i qualsevol obra que agafeu us enamorarà.
Colm Toivin, el teniu disponible al Cucut, eh?
Sí, i a les llibreries pertot, perquè crec que el coneixem tots molt bé i a veure si us recomanem més.
Doncs, escolta, la Teresa, l'algoritme humà de la llibreria El Cucut, que és la Teresa Calabús, recomana que, o diu, afirma que és un dels millors escriptors en llengua anglosaxona.
Exactament.
Doncs, sí, sí. Escolta, paraula de Teresa, que vagi molt
Gràcies.
Bé.
Bon dia a tots.
Adéu, bon dia.
Bon dia, adéu.
D'aquí res, 3 minuts i mig mal comptats, seran les 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí, i atenció, perquè... Ja vindrà. Ara, que a vegades les màquines els hi costa. Dèiem, atenció, que som a punt d'acabar el programa d'avui. Programa en el que us hem explicat que l'Ajuntament de la Bisbal destinarà 150.000 euros al projecte del nou pavelló d'esports i 50.000 a millores de les instal·lacions actuals. Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana a Calonge amb 470 plantes i més de 8 quilos de cabdells. Dos corredors recaptaran fons contra la leucèmia al Baix Empordà, corrent 120 quilòmetres, que és el perímetre que té la comarca. També us hem explicat que el 80% de les empreses hostaleres catalanes han reduït el consum d'aigua. També us hem explicat que el Festival de Màgia de Torroella, el FIMAC, ha aconseguit una ocupació del 90% amb més de 3.000 assistents. I que Palamós serà una seu del Trophy Tour de la Louis Vuitton America's Cup. Finalment, també, l'OncoSwim ha recaptat més de 300.000 euros per la investigació del càncer de mama. Són alguns dels temes que us hem explicat al Supermatí d'avui. Supermatí que hem començat recordant-vos que ara mateix hi ha protestes a la frontera amb França, a la Jonquera, on els pagesos tallen aquest matí aquesta frontera per protestar contra la gestió de la sequera i reclamar solucions urgents. Aquesta acció, que ha provocat retencions i alteracions de trànsit, forma part d'una sèrie de mobilitzacions organitzades pel sector agrícola. Els manifestants han denunciat la manca de suport institucional i exigeixen mesures immediates per garantir l'aigua necessària pels cultius amb l'objectiu d'evitar pèrdues econòmiques significatives. Els organitzadors afirmen que les protestes es mantindran fins que rebin una resposta concreta per part del govern. Per cert, que aquesta protesta no la fan només els pagesos d'aquí, sinó que la fan també conjuntament amb els pagesos de l'estat francès. Així doncs, que jo recordi, deu ser de les poques vegades que a banda i banda de frontera es manifesten conjuntament sense que hi hagin aldarulls entre ells. Per tant, si heu d'anar cap al nord, recordeu que hi ha aquesta protesta, aquesta manifestació de pagesos.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I a les 9 acabarem el Supermatí, però abans tenim temps per fer un recull per la previsió meteorològica, Albert Aparicio.
Temps de dilluns majoritàriament assolellat i en temperatura que es mourà entre els 14 graus de mínima i fins als 27 de màxima a l'interior del Baix Empordà. Entre la tarda i nit, creixement de nuvolades que pot fer aparèixer algun petit ruixat, localment acompanyat de tempesta la propera nit. Demà amb una mica més de variabilitat al cel, però l'ambient serà calorós i amb força sol, amb alguns núvols d'evolució diurna. Les vinents jornades de dimecres i dijous vindran dominades per un ambient estiuenc, de sol i calor a les hores centrals del dia.
Gràcies, Albert. Gràcies, Maria Alzina, qui avui li enviem una abraçada molt gran. Gràcies a la Marc Coll, a l'Anna Salvador, en Sergi Villena, a la Carla Saló, a la Mariona Fernández, a l'Albert Aparicio i a tota la redacció de Ràdio Capital i de Ràdio Palafrugell, que avui estan de ressaca del carrusel i fan festa. Els enviem també una abraçada a en Dani i a en Ferran. El Supermatí tornarà demà a les 8 puntualment a la vostra emissora, a Ràdio Capital, a Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal. I si voleu estar connectats amb l'actualitat de la comarca, radiocapital.cat. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia.